L'editorial Quid Pro Quo, editorial Pollencina, trau novetats i ja sabeu que ens agrada que quan no fan ens venguin a explicar quines són. Avui ens acompanya en Toni Xumet. Bon dia, Toni, com estàs?
Bon dia, bé, gràcies, vosaltres.
Molt bé, ara ja feia un parell de setmanes que te volíem convidar perquè em havia sortit una, però hem esperat que en surti una altra per fer aquesta xerradeta, per no fer de venir dos pits.
Sí, exacte, he aprofitat aquesta petita remesa de dues novetats editorials, una traduïda de francès i l'altra de l'italià.
I de conta-mos, què heu publicat?
Bé, mira, si t'apareix, podem començar per Argos el Sec, que aquest és el títol, i és de l'autor sicilià Gesualdo Bufalino. Amb anterioritat s'havien publicat algunes coses seves, però no està molt traduït en català, que se pugui dir. En castellà sí, tot el gruix de la seva obra ja ha estat pràcticament publicat en la seva totalitat. I aquesta és una incorporació d'un dels llibres que nosaltres creiem que és una de les seves obres que està, diguem, capdavanteres de tot el que va escriure en quant a narrativa, perquè també va ser assagista i poeta.
I què vos va cridar l'atenció precisament d'ell? És a dir, per què vareu triar publicar obra de Gesualdo Bufalino?
Per nosaltres és un dels escriptors més destacats del segle XX. Està molt emparentat, diguem, amb el que és en Leonardo Sacha, que també és un altre autor sicilià. La diferència està sobretot en l'escriptura, en el tema així com traten, en la visió que traten la literatura. Gesualdo Bufalino va ser un autor molt, molt sicilià, amb això vull dir que mai va oblidar les arrels. És un autor que emplea molt de temes culturals, era un intel·lectual, però tot això, la seva capacitat era d'integrar-ho dins el que és el procés d'escriptura, però sense que aparegui acadèmic ni se faci una lectura molt, molt farragosa ni molt pesada, al revés. Flueix moltíssim i pareix que no, i te va donant totes aquestes petites píndoles de, bé, diguem-ne entre cometes, de saviesa, i tu no te n'adones. I en el final de la lectura surts molt, molt, molt enriquit. A part de que la història que conta és un gran fabulador, és un gran narrador. Aquí conta la història de la seva, diguem-ne, és com autobiògràfic, en tot, agafem molt en pinces això, tot el que significa lo de autobiògràfic, perquè també hi ha moltes vegades que fa ficció, no? Però és d'una bellesa extrema, és molt líric, té unes imatges molt, molt potentes, però tot això, tot el que he dit abans, i lo d'ara, tant lo poètic com aquestes imatges més, diguem-ne, més intel·lectuals, els integren molt dins el procés d'escriptura i mai es fa una literatura ni una narració feixuga.
I una vegada més, idò, des de Quid Pro Quo, heu volgut traduir al català obres que són bàsiques i no s'entén que no estiguin encara publicades en català, no? Ha passat amb altres publicacions vostres.
Sí, nosaltres una de les premisses que teníem, i crec que per ara ho anem complint i ho farem fins que puguem, és anar incorporant dins el que és el panorama literari català aquelles obres o aquells autors que per diverses qüestions no hagin estat incorporades o traduïdes. De fet, en la descoberta de valors o de noves veus, no, perquè aquestes que hem incorporat són veus, no són noves, perquè són gent, diguem, que ja és morta i data d'anys passats, és incorporar veus que no hagin estat traduïdes. El cas, per exemple, de Yasushi Inoue no havia estat mai traduït, el cas d'en Eduard Levé tampoc no s'havia traduït mai, n'Alberto Mangel, com a narrador, tampoc no s'havia traduït mai. Algunes coses seves sí, però com a narrador no. I tractant d'incorporar-les. Gesualdo Bufalino ja ho han comentat en un principi que no, que ja hi havia coses seves, però aquesta obra en concret no. I per què? Pues, perquè llegint la resta de la seva obra, aquestes em va agradar especialment, de les que no s'havien traduïdes, i crec que és una de les seves obres més aconseguides.
Argos al cel.
El Sec.
Ai, perdó, el
sí,
Sec.
Sí. Argos el Sec, sí, sí. Argos el Sec. Jo, si t'apareix, Maria, com sempre, perquè ara nosaltres podríem xerrar molt de les obres i teoritzar, però sí, intentant llegir un petit fragment, més que res perquè la gent se situï i pugui veure una mica com és Quintote, el que és el text en si. És un text molt breu. És el començament del tercer capítol. Primavera, per dir-ho d'alguna manera. Aquí la primavera de seguida es torna estiu. Aquesta no és terra de tebiós. No hi ha temps de deslletar el sol, que ja rugeix crescut. El mateix passa amb les noies. Ahir les veies, les acaronaves com a nenes, però avui dos mugrons de ferro els empenyen el vestit i sota el front el resplendeixen dos ulls molt profuns. D'ara en endavant, qui podria tornar a dormir a Modica? Un vespre se seguien les serenates de guitarres i mandolines a peu de balcó. Un altre, tothom a donar l'ucata, a comprar el peix acabat de pescar a les parades dels pescadors. Un altre, amb els ulls vermells i els dits decebuts, desfilant els enganyosos asos d'un pòquer. I encara sort que les nits duraven una alenada. Semblaven fumalls negres breus entre el cremall de la posta, viola i la torxa blanca de l'auba. En una nit d'aquestes, Maria Venera es va escapar de casa i a mitja nit de la mateixa nit va començar, històricament, la faula de la meva època feliç.
Bon inici. No és un inici exactament, des que és el tercer capítol, però ens fem una idea.
Sí, però aquest és el to de tot el llibre. És molt discursiu, és molt líric, hi ha unes imatges molt potents. A més, està molt bé l'ambientació i els personatges estan molt, molt definits, siguin reals o no, siguin basats en gent real o no. Estan molt ben definits i és una obra que crec que té molt de pes.
Idò, ja és a les llibreries, ja és disponible Argos el Sec, de Gesualdo Bufalino, la primera novetat que mos duu Antoni avui. N'hi ha una altra.
N'hi ha una altra, que és La princesa de Clefs, de Madame de Lafayette. Aquesta ja és un clàssic que mos remet en el segle XVII. I perquè vegis també, podem començar llegint un petit fragment. La traducció del primer un de dia ha anat a càrrec de Carme Arenas i aquest segon de professor Josep Grimalt. Volem comentar això perquè Quid Pro Quo Edicions és una editorial sobretot enfocada a les traduccions i les traduccions sense traductors pues, no podrien ser, com la mateixa naturalesa ja ho diu. I volem fer especial incidència també en la tria de la que són els traductors. Tant Carme Arenas, que té ja una trajectòria dilatadíssima com a traductora, que entre d'altres ha traduït, per exemple, en Umberto Eco, o el professor Grimalt, que és tota una institució, crec que han de tenir la importància que se li es deu. Bé, dit això, si vols, podem començar, en aquest cas, llegint un breu fragment de La princesa de Clefs. El senyor de Clefs no s'enganyava. La confiança que demostrava la seva dona l'enfortia més que cap altra cosa contra el senyor de Nemours i li feia prendre resolucions més austeres que no hauria pogut aconseguir cap imposició. Ella se n'anà, doncs, al Louvre i a veure la reina Delfina com de costum, però evità la presència i les mirades del senyor de Nemours amb tanta cura que li prengué quasi tota la felicitat que el posseïa de creure's estimat. No veia res en les seves accions que no el persuadís del contrari. Quasi no sabia si allò que havia sentit era un somni, tan poc creïble ho trobava. L'única cosa que l'assegurava de no haver-se enganyat era la tristor extrema de Madame de Clefs, per més esforços que ella fes per amagar-la. Potser unes mirades i unes paraules amables no haurien augmentat tant l'amor del senyor de Nemours com aquella conducta austera.
Xerra'ns una miqueta més de què conta aquest llibre, Toni.
I bàsicament és això. Com molt bé explica el professor Grimalt en el seu epíleg, ell diu això i crec que val la pena reproduir-lo perquè toca totes les claus de lo que ens poden trobar. Diu així, diu, m'he referit a La princesa de Clefs com a novel·la d'idees. Quin seria, llavors, el seu sentit últim? Sense tractar d'indagar quina part conté d'ideologia jansenista, crec que el seu missatge és d'un profund pessimisme, perquè ens mostra com l'esperit humà fracassa en allò que creu posseir de més elevat. Fracàs de l'amor. Madame de Clefs només aconsegueix fer desgraciats els qui estima i els qui l'estimen. Fracàs de la voluntat. Quantes vegades no es veu impotent per complir les resolucions preses? Només en un esforç suprem, s'aïlla definitivament de Nemours i del món, abocada a una autodestrucció inevitable. I fracàs de la raó, cercant debades una visió clara i distinta, cartesiana. La raó no li serveix per a conjurar cap dels seus mals, sinó únicament per a ser testimoni dels propis errors. Una tesi, doncs, sobre la condició humana, una resposta a qüestions que l'home es plantejarà sempre que s'aturi a reflexionar sobre si mateix. També per això, La princesa de Clefs continua avui vigent. És humanitat.
Condició humana.
Condició humana, escrita molt, molt bé. És que no et deixa quasi a l'anar. És un llibre de 200 pàgines, però que des de la primera fins a la darrera manté una tensió, els personatges estan molt ben definits, tot el que és aquests sentiments, la gelosia, i tot això està ambientada dins la cort, que també hi ha totes les intrigues, i tot això està posat allà de dins d'una manera, crec que magistral. De fet, està considerada la primera novel·la moderna francesa en tot el que va venir després de grandíssims narradors i tot el que ha portat a literatura el que són els escriptors francesos, no? La literatura universal, vull dir. Aquesta, segons els anteriors, està considerada això, la que va iniciar la novel·la moderna.
Toni, ens has donat molt d'argument per llegir-la, però quan parlam d'una novel·la sobre el pessimisme, sobre el fracàs de l'amor, de la voluntat o de la raó, quan xerram d'autodestrucció, costa vendre-la?
Bueno, depèn de com s'enfoqui. Depèn de com s'enfoqui. És vera que hi ha tot això, però no vol dir que sigui una novel·la trista. Vull dir, tot trata tots aquests temes, però bueno, es pot treure la lectura de que si sabem això, també tenim armes per combatre-ho. I això és una de les claus també d'aquesta novel·la, la seva vigència. Vull dir, jo crec que hem avançat en moltíssimes coses, potser tecnològicament, però ens seguim estimant i odiant per les mateixes coses que fa 2.500 anys. De fet, aquí hi ha Sòfocles, hi ha Eurípides. Ens parlen de lo mateix, apostes segueixen vigents. I aquesta novel·la parla també sobre això. Parla de la gelosia i parla de l'amor.
La princesa de Clefs.
Oh, sí.
Molt bé, i de Toni, són les dues novetats de Quid Pro Quo. Què més teniu en ment properament?
Ara tenim, estem sempre treballant amb algunes coses, encara estan molt verdes i estan treballant
i no se poden dir
i m'agradaria no avançar perquè això pot anar canviant, però bé, esperant.
Nosaltres ho intentam, quan ven sempre
no, ho intentam. I nosaltres ens encantaria poder-ho dir, però bueno, hem de ser una mica prudents. Això sí, tot d'una que tinguem coses ja més formades i més segures, no dubteu que us ho direm.
Gràcies sempre per pensar en nosaltres també, per venir a explicar-les, perquè no és el mateix veure una portada i veure un títol, un autor o un traductor també en aquest cas, que té la seva importància, com has explicat, que no, que després ens ho contis tu, Toni. Així que moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos aquest espai.
Fins les properes novetats.
Moltes gràcies. She said, go, bustle over, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit.